Es la 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Buera en nombre de todo el equipo que hace posible el programa. Y lo primero de todo, yo aquí que venía comenzando esta época, bueno, pues estival para muchos de las vacaciones, hablando de política, es conocer una última hora que se ha producido en Asturias. Enseguida vamos a estar allí porque ahí acaba de producirse un grave accidente de autobús que cubría la ruta hasta los lagos de Covadonga y vamos a estar muy pendientes, pues lógicamente, de todo lo ocurrido sobre el terreno y sobre todo de los pasajeros que puedan encontrarse dentro del autobús. Enseguida, como decimos, estaremos en Asturias para conocer esta última hora, pero es que resulta hasta entrañable hablar con esto de la política, que en plena época del correo electrónico o del WhatsApp, dos cartas con su papel y con su sobre sean hoy las protagonistas, ¿verdad? Podría haber sido por Paloma Mensajera, puestos a ser románticos, pero es que han decidido nuestros líderes políticos rendir un homenaje a la comunicación epistolar. Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez se han enviado dos cartas, lo hacían este domingo, a la antigua usanza, pero es lo único que han tenido en común, la forma, porque en el fondo siguen sin ponerse de acuerdo. El líder del PP le ha escrito al del Partido Socialista para solicitarle una reunión urgente durante esta semana y evitar el bloqueo político. Feijóo le recordaba a Sánchez que en España siempre ha gobernado el partido más votado en las elecciones generales. La respuesta de Sánchez llegaba poco después, también por carta, para decirle a Feijóo que solo se reunirá con él cuando se haya constituido el Congreso, eso sea ya el 17 de agosto. Además, le dice que el PP ha gobernado sistemáticamente sin ser el partido más votado. Hablamos en comunidades, por ejemplo, o en ayuntamientos. E ironiza con el hecho de que le escriba una carta cuando hay teléfonos móviles. La verdad es que es curioso que Sánchez diga esto mientras responde precisamente pues por carta. Si quería dar ejemplo, hubiera bastado pues con que levantase el móvil, ¿no? Pusiera el mensajito de WhatsApp, pero no hemos pasado del folio. En fin, por algo se empieza. El tono de las cartas tampoco ha tenido nada que ver. Coloquial, la del Feijóo, un estimado Pedro, como encabezamiento, con tuteo hacia el líder socialista. La de Sánchez, más bien formal. Nada de tuteos, distante en las formas, también en el fondo, vaya, que no quiere confianzas. Seguramente, si lo hubiera escrito Puigdemont, quién sabe, quizás Sánchez estuviera más receptivo, teniendo en cuenta lo que se juega con su sí o con su no. En ello está, en conseguir el apoyo expreso del partido de Puigdemont, sobre todo después de que el voto extranjero, el CERA, le haya dado un escaño más al PP. Y ahora al Partido Socialista ya no le vale la abstención, es que necesita el sí expreso de Junts en la investidura. Este nuevo escaño de los populares lo va a ocupar, por cierto, Carlos García Danero, un antiguo diputado de UPN que va a seguir en el Congreso in extremis gracias al recuento final de ese voto extranjero. Esta mañana ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE valorando que Feijóo tome la iniciativa.
Si eres capaz de blanquear a un partido como Bildu, Batasuna, que aplaudían los asesinatos de tus compañeros, eres capaz de todo lo demás. Por lo cual, yo creo que hay que hacer el intento, yo creo que es una obligación, desde luego, del presidente Feijóo, del Partido Popular, gobernador de las elecciones, intentar que no esté España en manos de esos partidos, como digo, que su objetivo precisamente es dejar a España en el peor lugar posible.
Mientras el PP lo intenta en vano, el grupo Frankenstein está buscando la pieza que le falta. Hoy ha sido Esquerra quien ha movido ficha para que Junts dé el sí quiero a Sánchez, sea presidente, y luego ya viene la negociación, ¿no? Lo de negociar cosas como la amnistía, el nuevo referéndum, que te voy a contar. Dice el dicho que ante el vicio de pedir está la virtud de no dar. Lo malo y lo peligroso de esto es que en el momento político en que vivimos, el dicho se puede aplicar, pero justo al revés. Pero además de la comunicación epistolar, de los cruces políticos, están pasando más cosas y lo primero de todo es irnos hasta Asturias para conocer esa última hora que te adelantábamos hace tan solo unos segundos con ese accidente de autobús producido en la carretera de los lagos de Covadonga. En Asturias está Inmaculada Rivas, que sabemos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sabemos que ese autobús ha volcado en torno a las 12 del mediodía, que iba con unos 25 pasajeros a bordo. En principio, las informaciones que manejamos dicen que son niños los que iban en el interior del autobús, que ha dado dos vueltas y ha salido por causas que se desconocen. Algunas fuentes nos apuntan que el autobús habría tratado de apartarse en la carretera para dejar paso a una autocaravana y es en ese momento cuando ha volcado con 25 niños dentro. La Guardia Civil nos confirma a esta hora de la tarde que no hay ningún fallecido, sí podría haber heridos. Estamos hablando de una de las carreteras más transitadas de Asturias en esta época del año, la que va desde la Basílica de Covadonga, donde está también el santuario de la Virgen de Covadonga, hasta los lagos Enol y Ercina. Son muchísimos los turistas que estos días tratan de acceder a ese punto de Asturias para visitar los lagos. Está prohibida la subida en vehículo particular a determinadas horas del día, salvo aquellos vehículos que tienen permisos especiales. Hay que hacerlo en autobuses específicos, y es uno de esos autobuses cargado con 25 niños a bordo el que ha volcado pasadas las 12 del mediodía. Ahora mismo en la zona hay patrullas de la Guardia Civil, el helicóptero del Servicio de Emergencias del Principado, también equipos médicos que se han desplazado hasta este punto de Asturias para, bueno, intentar ayudar a todas las personas que hayan podido sufrir heridas en este accidente.
Gracias, Emma. Pues pide paso a lo largo del programa, porque estamos aquí hasta las 4 para, bueno, pues poder aportar cualquier dato que conozcamos con ese accidente que estamos contándote desde hace unos minutos, que se ha producido en la carretera de los lagos de Covadonga con 25 niños a bordo. Afortunadamente, es la noticia que nos dice nuestra compañera, no hay ningún fallecido, según confirma la Guardia Civil. Y en deportes, Santi Duque, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal? Muy buenas
tardes. Hoy es un día importante en el caso de Mbappé.
Sí, es una de las fechas marcadas para el Paris Saint-Germain, 31 de julio, porque esta noche a las 12, si no hay novedades antes, el club francés tiene que abonar a Mbappé los primeros 40 millones de euros de la prima de fidelidad. El delantero sigue manteniendo que quiere cumplir su contrato hasta 2024, mientras que el PSG quiere darle salida cuanto antes y el Real Madrid se mantiene tranquilo a la espera de que Mbappé haga algún movimiento. El otro nombre del día es Dembélé, y también tiene que ver con el Paris Saint-Germain, porque viene informando Elena Condis que el extremo francés está en la rampa de salida del Barcelona dirección PSG. El club de Al-Khelaifi abonaría 50 millones de euros de la cláusula, de los cuales solo 25 irían para el Barcelona. En el vestuario azulgrana se da por hecha su salida del club. Y en el Mundial Femenino de Fútbol, tremendo mazazo hoy para la selección española, que ha caído en el último partido de la fase de grupos por 4-0 ante Japón y pasa como segunda de grupo a octavos. La medio centro, Aitana Bonmatí, hacía autocrítica de lo sucedido en el micrófono de Teledeporte.
Vamos a sacar lo positivo, todo lo que podamos aprender del partido de hoy nos hará más fuertes, y a veces necesitas un palo de estos para crecer y para ser más equipo que nunca. Así que por mi parte, pedir perdón, hoy no ha sido nuestro mejor partido y además el resultado es muy abultado. No estamos orgullosas de lo que hemos dado hoy en el campo, pero bien, como digo, el fútbol te da nuevas oportunidades.
España se enfrentará en los octavos de final a Suiza el próximo sábado a las 7 de la mañana, hora española.
Sigues en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La 1:07, què tal? Bona tarda, benvinguts. Bé, aquí vinc amb una recepta que ens ha donat un equip d'investigadors alemanys i que, com sempre, com ve de fora, li donem més rellevància que si ens ho expliqués algú d'aquí. Diuen que cal practicar la migdiada espanyola. Ole! Diuen que en aquesta època de l'any, a la qual les temperatures nocturnes són insuportables, a la qual els termòmetres de bona part d'Espanya no baixen dels 25 o 30 graus en tota la nit, fer una cabezadita havent dinat és exactament el que el nostre cos i el nostre cervell necessiten per a tenir aquest descans reparador que no tenim durant la nit. Escoltar això per un espanyol sembla un tòpic. Ho sabem ja des de fa molt de temps. El portem practicant des de fa molt. L'estudi diu que la nostra migdiada de tota la vida hauria de ser un exemple per la resta del món. Ens comencen a lliscar la idea que això que ens sembla tan anòmal hauria de començar a normalitzar-ho, que això és el que ens toca viure, ens tocarà viure a les èpoques estivals a partir d'ara. Benvinguda sigui la migdiada. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant Migdia Cope, Catalunya i Andorra. Vinga, anem amb el temps. Ja sabeu que aquest dilluns serà un dia força assolellat, però no desapareixeran els núvols baixos costaners que ens han acompanyat les últimes jornades. En paral·lel, a partir de migdia, creixeran les nuvolades d'evolució en punts de muntanya que derivaran en alguns xàfecs dispersos, però puntualment moderats a l'entorn del Ripollès, la Garrotxa i Osona. Al final de la jornada tornaran a augmentar els núvols baixos per la Costa Daurada. I atenció, perquè tindrem canícula sense excessos. La temperatura mínima baixarà lleugerament en molts indrets, perquè la màxima pujarà una mica, puntualment més al llarg del prelitoral. Esperem màximes d'unes temperatures de 36-37 graus per Ponent, les Terres de l'Ebre i a la Catalunya Central. Anem ara al Servei Català del Trànsit per saber si hi ha algun tipus d'incidència a hores d'ara a les carreteres. Roger Serra, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. Doncs en general calma en aquesta xarxa viària. Destaquem, però, alguns punts. Per exemple, és cert que tenim algunes vies que van cap a la costa de Girona amb aturades puntuals d'un parell de quilòmetres. És el cas de la C63, anant cap a Lloret de Mar, per exemple, o també de la C31, arribant a Torroella de Montgrí. Aquestes vies sí que hi ha aturades, això com et dèiem, aquestes vies més properes a la costa gironina. A més, continuen les obres a la C-17, a Parets del Vallès. A la mateixa C-17 hi ha un parell de quilòmetres d'aturades intermitents en sentit nord, anant cap a Granollers, sentit Vic, i això afecta el tronc central de l'AP-7, on també hi ha aturades de 2-3 quilòmetres entre Mollet i Montmeló, sentit nord, sentit Girona. Per tant, alguns punts amb retencions. En general, calma en aquesta xarxa viària catalana.
Roger, gràcies, que vagi molt bé el dia. Gràcies, adéu-siau. I d'aquí a res tindrem la nostra conversa amb l'Enriqueta del grup Clinitec de 1-2-3 per perdre pes, i també parlarem d'altres històries. Per exemple, un curs que s'està fent al teatre perquè els metges millorin les relacions amb els pacients, familiars i companys de feina. De quina manera? Comunicant-se millor. I no hi ha altra manera que fer-ho que al teatre. D'aquí un moment en parlarem amb el Joan Sans, que és investigador i exdegà de la Universitat de Girona.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Que me encanta esta música, porque si oigo esta música significa que voy a hablaros del plan 1-2-3, donde vas a descubrir cómo adelgazar sin pasar hambre este verano, y vamos a multiplicar por 4 la pérdida de peso. Sí, sí, sí. Rapidito, sin esfuerzos, y solo en 3 semanas vas a perder de 3 a 7 kilos. ¿Es así o no, Enriqueta, de Clinitec? Buenas tardes.
Hola, Montse. Pues sí, es así, ¿eh? Y además el plan 1-2-3 es apto para hombres y mujeres y para cualquier edad. Así que si estás cansado o estás cansada de probar de todo que no te funciona, la solución es pasarse ya al plan 1-2-3, que no son batidos, porque te permite seguir comiendo, y está realizado por laboratorios Clinitec con registro sanitario español. Es el mejor plan para adelgazar, Montse, sin tener que seguir dietas o entrenamientos imposibles. ¿Y qué te va a permitir? Pues bajar rápidamente la barriga, eliminar los michelines y ese hinchazón abdominal, y en tan solo, como hemos dicho, en 3 semanas, Montse.
Y como siempre dices, Enriqueta, es muy sencillo, ¿no? Simplemente nos vamos a tomar un sobrecito cada día y una cápsula la última semana, que es saciante y está preparada y lista para hacernos perder ese peso.
Claro que sí.
Vamos con esa primera semana. ¿Qué va a ocurrir?
Pues la primera semana limpiamos con los sobres de piña. Nos permiten, además de limpiar, deshincharnos, eliminar la retención de líquidos, combatir el estreñimiento y bajar ya 2 kilos en esta semana.
Fenomenal. ¿La segunda semana?
Renovamos flora con los sobres de naranja, que además nos ayudan a drenar, a que desaparezca la grasa del vientre, para acelerar el metabolismo, para regenerar, y aquí ya perdemos más de 3 centímetros de volumen.
Maravilloso. Y la tercera semana es muy definitiva.
Sí, porque llegan las cápsulas, es un control de peso, llegan las cápsulas captagrasas que nos calman la ansiedad y que nos ayudan a eliminar la grasa sin pasar hambre. El teléfono, si quieres tu plan 1-2-3, 650-51-52-53, que sí, que sí, que es muy efectivo, que te permite adelgazar entre 3 y 7 kilos en tan solo 3 semanas. Y lo que queremos escuchar, Monse, sin efecto rebote.
Desde luego que sí. Oye, Enriqueta, al adelgazar vamos a recuperar, imagino, esos niveles de azúcar, sí, de hipertensión, de colesterol. Y además, Enriqueta, entre tú y yo, estoy enamorada de un gel. Es reductor, lleva rolones. ¿Podemos regalarlo a los siguientes de COPE con el plan 1-2-3 y algunas infusiones?
Claro que sí, porque es el complemento ideal, Monse. Tienes tu plan para perder, y este gel que lleva rolón incorporado nos ayuda a reafirmar, a reducir y a eliminar esa grasita para que estemos perfectas este verano, ¿eh? Pues viene de regalo, pero atención, no solamente el gel, si llaman ahora mismo, ¿eh, Monse? Sí. Les vamos a regalar también las infusiones, la detox, para que sigamos depurando, y sobre todo la drena, que nos va a ayudar a evitar esta retención de líquidos con el calor. Esta gran promoción para ti, por ser oyente de COPE, y solo tienes que marcar ese teléfono, 650 51 52 53.
Bueno, pues lo vamos a repetir. Llama al 650 51 52 53 y disfruta de esta exclusiva oferta. Recuerda que es económica. Toda la información te la van a dar por teléfono en ese 650 51 52 53 sin tener que desplazarte, y lo vas a recibir mañana por mensajería sin gastos de envío, llamando solo al plan 123 al 650 51 52 53. Enriqueta.
Claro que sí. Todos son ventajas, vas a perder peso, vas a bajar volumen y además vas a aportar una dosis extra de vitaminas y minerales para que te encuentres estupenda y estupendo. Y te repito el teléfono, 650-51-52-53. Despídete por fin del sobrepeso, de la barriguita, de la celulitis, del cansancio, de la grasa acumulada, porque lo vas a conseguir con tu plan 1, 2, 3.
Enriqueta, hasta mañana. Más, más consejos, más ideas para perder esos kilos de 3 a 7 en tan solo 3 semanas. Besazos.
Besitos, besitos, besitos.
Chao, Enriqueta, gracias.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Y además, un 70% en la segunda unidad en muchos productos.
Como en la botella de litro de aceite de oliva virgen extra Coosur Origen. Comprando dos, la segunda botella te sale a solo 3 euros.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
La Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa ya está aquí. Más de 75.000 jóvenes españoles peregrinan a Portugal, convirtiendo a España en el país con mayor presencia de todo el evento. Y se darán cita en la localidad portuguesa de Estoril para participar en la Santa Misa presidida por el Cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española, y en el Festival Caminos de Juventud. Desde Estoril, Portugal, Santa Misa y Festival para los Jóvenes Españoles con motivo de la JMJ de Lisboa. El lunes a las 8 de la tarde, en 13.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La Facultat de Medicina de la Universitat de Girona i la Fundació La Ciutat Invisible, impulsada per Vitó Produccions, ha dut a terme una iniciativa formativa pels estudiants del centre amb un objectiu, el de millorar les seves habilitats de relació amb futurs pacients i el seu entorn professional a través de tècniques d'expressió corporal i dramàtiques. Avui en parlem de tot plegat, d'aquesta iniciativa que ha estat liderada per l'investigador i exdegà del centre, Joan Sant. Senyor Sant, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Montse.
Com van les vacances? Bon, és la primera pregunta. Si és que les ha fetes o les està fent?
Bé, les vacances les vaig començar a fer, Montse, a partir del 13 de març, que vaig deixar perquè pertocava i era de rebut el mandat de Gà, ja anava el segon mandat i, per tant, no podia anar un tercer mandat, ni hi hagués anat, i a partir d'allà es van començar les vacances de la meva vida. Sí. Mm. La veritat, han estat 8 anys complexes, molt difícils. La gestió és força pesada i et sents molt, molt sol. Uh-huh. Però a partir de llavors, sí, i ho dic per lo de vacances, a partir de llavors tinc una sensació de mal fer, de que falta alguna cosa, de que no faig prou, i clar, acostumat a estar unes quantes hores al dia, encara que a alguns els hi sembli que no, però sí, ara sí. Ara sí, i ara sí també, perquè el dia 1, que és demà comencen les vacances oficialment, jo continuo sent professor de la UDG, uh-huh, fins al 30 de setembre, i a l'1 d'octubre em reenganxo, que li deia a l'Emili, 4 anys més com a professor emèrit per decisió del Consell de Govern.
Fantàstic,
i avui
el tenim amb nosaltres per parlar, sí, d'aquesta iniciativa que combina les arts escèniques i la medicina. Explica'm una, sí, mica tot plegat, com s'hi deia, bueno, tot això.
Bé, que no es diu bueno. Bé, això va anar de la següent manera. És un aspecte que em preocupa molt de la formació en l'àmbit diguem, dels estudis del grau de medicina, de la titulació de medicina. La titulació de medicina actualment veient com anem evolucionant, cada vegada anirà emplenant més d'aspectes, per generalitzar, d'aspectes de metavers, és a dir, realitat 3D, realitat virtual, intel·ligència artificial, és a dir, que això és obvi. I, per tant, els recursos cada vegada seran més superiors. I encara és més obvi, per lo menos per aquest vell professor, vecchio professore, és que mai podran substituir a la persona com tal. I aquest és el fruit de la meva inquietud. La inquietud es fonamenta en entrar en què el grau i el seu pla d'estudis de medicina en tres aspectes com l'antropologia, la sociologia, l'economia de la salut, que és importantíssima a l'hora de direccionar, gestionar l'àmbit sanitari, i quedaria que no, totes en la mateixa renglera, la comunicació.
Correcte.
Com que som cada vegada tan tècnics, Montse, cada vegada ens tornem menys, si m'ho permeteu, i a l'auditori m'ho permet, menys persones. Cada vegada ens comuniquem amb més dificultat i amb més distància en respecte a l'altre. Jo diria inclús amb una distància de seguretat que està augmentant moltíssim, algo que els que som de poble no tenim. Tenim la proximitat. I aquí se'm va començar a revoltar el cap, i per què no, com introduir una manera de millorar la comunicació verbal i no verbal dels nostres estudiants. Tant la verbal, insisteixo, Montse, que és mínima, perquè és un 10 o 15% de la teva expressió, com el 90% que és no verbal, les teves actituds davant d'una persona que sigui o no malalta, però persona sempre. Aleshores, amb aquest ideari me'n vaig anar a parlar amb en Salvador, el de temporada alta, i li vaig dir, mira, Salvador, a mi se m'ha acudit això, com ho podríem fer? Diu, tranquil, tranquil, em poso, em va posar allà a la mateixa taula a parlar amb la que gestiona tot Vito Productions, i a partir d'aquí, i dintre de l'àmbit de la fundació de que porta en Salvador, insisteixo, temporada alta, encara no em surt el cognom, vam iniciar aquest projecte. Vés aquí.
I és un projecte, òbviament, superinteressant, perquè la comunicació és superimportant, sobretot que en aquests futurs metges descobreixin les dificultats i limitacions a l'hora de relacionar-se amb els altres i amb ells mateixos, no? Amb humanitat i proporcionant recursos per exercir una escolta que sigui compassiva i, sobretot, empàtica. I crec que el teatre de Salt, que és on s'ha fet aquesta prova pilot de formació, ha servit de molt, perquè han sortit molt contents. La valoració dels participants ha estat molt positiva.
Sí, sí, és cert. El que passa que també t'haig de dir... Jo sóc un home molt crític, Montse.
Sí.
I sóc un home... I continuaré sent un home molt crític.
Està bé.
No només això. Malauradament, una part important del nostre estudiantat, dels 6x8, 48, 480 estudiants que tenim per pla d'estudis... estan massa pendents de les notes i menys pendents d'altres actuacions, tot i que, com que la nostra formació comporta durant 6 anys que s'hagin de comunicar sí o sí amb els seus companys de grup, perquè treballen en grup petit, i per tant ho hauran de fer sí o sí, fan demandes d'aquest tipus, de demandes, diguem, de cultura social, i després hi van quatre i el cabo, que és una expressió...
T'entenc perfectament.
Per tant, en aquest sentit, soc molt crític. Demanen formació més humanista, demanen formació en l'àmbit de la formació personal per poder resistir els envites de la frustració que genera la medicina, perquè mai tenim la seguretat
de
que allò que estem fent anirà a contribuirà a la millora de la malaltia del nostre pacient. Això que alguns creuen que fan, que es diu curar, però que no és així, perquè ens curem cada un de nosaltres. I, per tant, aquí sóc extremadament crític.
I fas bé.
Extremadament crític, a vida cuenta de que una gran part d'això que tant els preocupa es resoldrà d'una altra manera, tenim present que tenen els recursos. És a dir, que en menys de 5 anys, Montse, s'estaran examinant amb tots els recursos. Però què és el que els examinarà? A què les pediran? Perquè jo ja no, o bueno, 5 anys no, però 4 sí. Què les pediran? Que tinguin un pensament crític i poden disposar del que vulguin, igual que jo tinc al davant l'ordinador, el telèfon o el que els doni la gana, però mai la intel·ligència artificial suplirà el pensament crític. I aquest treball personal amb expressió que va portar a terme la Davinia, val? Temporada amb en Salvador Sunyer, ara m'ha sortit de corrido, què comportava? Que cadascú es manifestés com era. I això li permetia sentir-se, apreciar-se, percibir-se, dar-se cuenta de quins aspectes tenia que treballar. Això que en dirien alguns, millorar. I con lo qual és tota una cadena de factos que diuen els nostres estudiants portuguesos que porten a que aquest individu, vaja, en el cas nostre, individu, perquè estem a 4-1, a quatre dones per un home, des de la perspectiva de sexe, naturalment, binària, comporta que siguin més resilients, més capaços, això que em dius tu. Jo no l'utilitzo mai, Montse, aquesta paraula d'empatia, perquè és igual que aquella de respecte. Allí s'esconde una amalgama que ja te diré. Però sí aquesta sintonia amb la persona que està o no malalta.
Entenc.
Ves aquí que dalt d'un escenari, amiga mia i un company d'uns altres, allà surt tot.
Efectivament, alliberes tensions, expresses el món interior que tens i d'altres coses. No, imagino que no hi ha res més frustrant, Joan, que no poder, com a metge, com a facultatiu, no poder curar o salvar la vida d'un pacient o que un pacient surti d'una consulta sense saber realment què li ha dit el metge, no?
I no només això, Montse, sense sentir-se... Jo diria que el que ens està passant... Jo també soc usuari, I desafortunadament sóc tractat a vegades d'una manera que jo callo, no té per què saber aquella persona que m'està atenent i m'acaben d'operar d'un genoll i que ingresso en un centre hospitalari fins que no arribo al quiròfano no em pregunten com em dic.
Clar. Sí, t'entenc perfectament.
Aquí a Girona, Truita, Girona, és que tal, rei? Jo penso, ui, que no anem bé. Això és el que crec que ens molesta més als usuaris.
Sí.
Als usuaris no ens molesta tenir un càncer, Montse, i morir-se.
Sí, ens molesta que ens tractin com a números.
Ens molesta que no ens disposin un tracte que ens mereixem, exacte, com a persona.
Efectivament.
I això, dalt d'un escenari, Brenda és molt ganxó, disculpa. A dalt d'un escenari, això es posa de manifest.
I tant que sí.
Això es posa de manifest. Perquè una consulta mèdica, això que tenim tan, mitificat, és com un petit escenari.
I tant.
És com unes obres que feia fa molts anys un actor català altament reconegut, llavors, i que la població no, i molts dels que m'escolten no sabran, que es deia Joan Cap. I feia un monòleg que es deia Doctor Camacos.
I tant, que ens me'n recordo.
Jo havia fet a vegades, perquè aspectes de la meva vida anteriors, just quan estava a l'època de la segona dinastia dels faraons, doncs feia obres d'en Joan Capri. Val? I aleshores... Digui. M'entens? Això avui dia...
L'entenc perfectament.
Amb tants de recursos, Montse...
L'entenc.
Igual, mira, t'ho faré més fàcil. Oi que la ràdio no ha perdut... La ràdio no ha perdut vigència?
No, i toquem fusta, que duri per molts anys.
No, és que no la pot perdre. Però jo t'explicaré la neurologia de per què no la pot perdre. Perquè una quarta part del cervell humà, és a dir, tot el lòbul temporal, està dedicat a l'audició. Tan clar com això, Brenda. Tan clar com això. És més important, des del punt de vista neurològic, el que uno escucha que lo que uno ve. Jo he treballat amb cecs d'èlit i he treballat amb sords, no. Amb sols no he treballat, però amb secs sí. I el que valoren més, és oir. Per què? Perquè, no, perquè estan els tons del que et diuen. Tu no veus com puc jo i baixo la veu tot el rato? I això és típic d'un professor. Cantar. Pues això és el que es fa a la ràdio, prenda.
Escolta'm, ha estat un plaer conèixer-te, Joan Sans, persona que ha estat liderant aquesta investigació, exdegà del centre, en Joan Sans, que avui ens ha explicat doncs, la importància que té la comunicació, el llenguatge i una iniciativa que tant de bo s'obri camí en d'altres professions, perquè que important és saber comunicar-nos i comunicar-nos. I el teatre, com bé deia aquell, la vida és puro teatro, ho deia l'Erwin Goffman. Així que s'ho va dir el sociòleg i escriptor, considerat com el pare de la microsociologia. La vida és puro teatro. Joan Sans, gràcies per haver estat amb nosaltres.
Gràcies.
Una abraçada.
Una abraçada. Adéu.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Es el momento del cambio. En Universae damos un giro al concepto de formación profesional, abriendo nuevas puertas, ayudándote a construir tu nuevo camino. La era digital no se detiene. Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional.
Hola, soy Alfred Rodríguez Picó y les quiero hablar de la humedad. La lluvia provoca que la humedad afecte gravemente a su casa. Infiltraciones, capilaridad, condensación, salitre... Desde hace más de 50 años, Murprotec soluciona definitivamente sus problemas de humedad. Pida su diagnóstico completo y gratuito al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. Se lo dice Picó.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
No están asustados, están disfrutando del bosque animat de Cataluña en miniatura.
Ven a Cataluña en miniatura y disfruta del parque de maquetas más grande de Europa.
Quema tu adrenalina en el bosque animat y saborea un estupendo menú en el restaurante especial para grupos.
Un lugar único donde celebrar tu aniversario, boda, comunión o acto de empresa con amigos o compañeros de trabajo.
Infórmate en el 93 689 0960 o en cataluñaenminiatura.com.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Con nosotros puedes irte de vacaciones y financiar tu tratamiento de obesidad. Llámanos.
Llama al 93 414 3631.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Tots els dies.
Momentos.
¿Cuándo quieres ingresar?
Por mí, mañana mismo.
Pues por mañana mismo puedes entrar.
Un programa de confidencias.
Momentos.
Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas.
Bien. A las matinadas de COPE Cataluña. Parlarás amb un amic.
¿Te gustaría volver con ella?
Me gustaría que volviera a casa.
Luis Rodríguez.
Momentos.
COPE Cataluña y Andorra.
Dos quarts i tres minuts a dues. Això és Migdia, COPE Catalunya i Andorra, i arriba el moment de saber l'actualitat, què està passant al nostre entorn. I per això tenim l'acompanyada, la companya redactora d'Informatius, Yolanda Canales. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Yolanda, no sé si començarem. Espera't, que faré un exercici. Havíem de intentar ficar-me en els teus papers. De Rodalies?
de Rodalia, sí. No és que funcioni, no hi ha cap incidència, vull dir, cap incidència d'aquestes que surten i que apareixen tan sovint, però sí que és cert que des d'avui fins al 17 d'agost l'R4 de Rodalies patirà afectacions en el servei per les obres del corredor mediterrani. Entre avui i el 13 d'agost no circularan trens entre Castellbisbal i Sant Sadurní d'Anoia, i entre el 13 i el 17 d'agost el tall s'allargarà fins a Molins de Rei. Per cobrir aquests trajectes, Renfe ha habilitat un servei de bus alternatiu, i evidentment els usuaris han viscut el primer dia d'afectacions amb comprensió i resignació. Això d'una banda. També destacarem que aquest migdia s'ha fet un minut de silenci per condemnar el crim masclista d'una veïna de Nou Barris de 29 anys. Es tracta de la segona dona assassinada en els darrers 3 dies, tal com ha recordat la consellera d'Igualtat, Tània Verge. Els fets, recordem, van passar la matinada de dissabte al barri del Turó de la Peira, i els Mossos van determinar que es tractava d'una mort violenta. Per això van detenir al moment la parella de la víctima, de 34 anys, com a possible autor del crim. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos de Barcelona s'ha fet càrrec d'aquest cas, que es tracta del novè feminicidi a Catalunya el 2023. I un apunt econòmic, l'empresa subcontractada per Meta, o el que és el mateix per l'antiga Facebook, per a revisar continguts, CCC Barcelona Digital Services, ha presentat un expedient de regulació d'ocupació per 334 treballadors a Barcelona per fer front a la caiguda de l'activitat. La direcció es va reunir amb la plantilla fa uns dies per informar de la decisió de fer fora el 20% de la plantilla. Ara les dues parts hauran de negociar durant un mes les condicions dels acomiadaments.
Bueno, li posarem la X aquesta que ara ha posat Twitter.
Sí, és una cosa raríssima aquí.
No. Jo em vaig espantar el primer dia que ho vaig veure, dic, ostres.
I les notificacions, dius que és això.
Sí, és una mica com terrible. Iolanda, quina hora comença l'informatiu d'aquesta casa?
A les 2:20. Primer 10 minutets i després a partir de les 2:48 el segon bloc.
Perfecte, doncs estarem molt pendents. Gràcies, Iolanda, per la informació. I anem ara a l'altra informació, que és l'esportiva. No deixa de ser tan important, o diríeu, més que l'altra, perquè no paren, i estem a punt de començar ja la Lliga, començar tot. Arnau Pou, què tal? Com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Quina és l'actualitat del dia? Perquè es parla d'un nom propi, sí. No sé jo si en parlaràs d'això.
El nom del dia és Ousmane Dembélé. Comencem amb l'última hora del jugador. A hores d'ara, el jugador continua estant més fora que dins del Barça. El PSG vol pagar els 50 milions de clàusula que té Dembélé, i tant la gent del jugador com el propi futbolista volen tancar avui el traspàs, perquè demà 1 d'agost la clàusula puja dels 50 als 100 milions. El Barça veu inassumible competir amb l'oferta que li fa el PSG al jugador, i veuen el futur del francès lluny de Barcelona. Mentrestant, l'equip viatja avui a Las Vegas per preparar l'últim partit de pretemporada als Estats Units contra el Milan dimecres a les 5 de la matinada. Seguim amb futbol, i també amb males notícies per la selecció espanyola en el Mundial femení. Les de Bilda han caigut derrotades 4-0 contra a Japó en l'últim partit de fase de grups, i Suïssa és el proper rival a vuitens. En bàsquet, el Girona ha fet oficial que el jugador nord-americà John Jenkins no continuarà a l'equip la temporada vinent. I acabem amb un apunt de waterpolo, Montse, perquè el Sabadell finalment jugarà la Champions aquesta temporada després d'aconseguir la wild card per disputar la màxima competició europea un any més.
Doncs enhorabona. Escolta, Arnau, a quina hora comença tot plegat?
4:45.
Doncs allà hi serem, Arnau. Gràcies. Més informació ja sabeu a Esports Cope i al llarg de tota la promoció de la cadena Cope. Continuem. Això és Migdia, COPE, Catalunya i Andorra. I d'aquí a res parlarem de moltes coses, com per exemple com poden els metges comunicar-se millor amb els seus pacients, familiars i companys de feina. Ara t'ho explico. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Hoy en COPE Cataluña y Andorra es un placer, como siempre, saludar a Albert de Inversoro. ¿Qué tal, Albert? Buenas tardes.
Buenas tardes, Montse. Muy bien. ¿Tú qué tal?
Bien, aquí estamos de vuelta. Inversoro no marcha de vacaciones, ¿no? Inversoro.es.
24/7 todos los días del año. La página está siempre abierta, las líneas de atención al cliente de lunes a viernes hasta las 6:30 de la tarde. Y nada, bueno, encantados de responder preguntas incluso en verano.
Muy bien. ¿Qué es Inversoro? ¿Cómo nace Inversoro?
Inversoro nace hace ya 15 años. Es una empresa que enviamos ya a más de 30 países. Aquí enviamos a Península, Baleares y Andorra. Es un negocio totalmente online. Hacemos envíos directamente a las casas de los clientes, envíos asegurados, gratuitos. Vendemos todo tipo de metales preciosos, plata, oro, paladio, platino. El más típico sería el oro, ¿no? Y bueno, pues ahora explicaremos un poquito también cómo funciona la compra, pero también hay un teléfono, insisto, donde la gente nos puede llamar a cualquier hora de lunes a viernes y estaremos encantados de ayudarles.
Es un negocio en auge lo de... Bueno, siempre se ha invertido en oro, ¿no? Siempre decían, hay que invertir en oro más que en tocho, más que en nada, porque el oro siempre sube, ¿no? ¿Es así? ¿Por qué hay que invertir en oro?
Sí, es una inversión un poco más tranquilita, ¿no? Uno tiene que verla más como una manera de proteger su capital, ¿no? Al final hay que decidir en qué divisa poner el capital de uno, y el oro es un poco la más estable, ¿no? Entonces, distribuir el capital en diferentes divisas, pues es una buena idea por si acaso hay subidas o bajadas de alguno de ellos, como hemos visto recientemente pues en el dólar, como hemos visto en otras monedas que no son tan conocidas, pero que al final todo está conectado, ¿no? La libra egipcia, el peso argentino, ¿no? Monedas que, bueno, pues que llega un día que por cualquier situación geopolítica pues van para abajo y arrasan con todo. Entonces, bueno, pues es una manera de proteger los ahorros.
¿Cuál es el perfil de personas que clican y se meten en la página que ahora mismo estoy viendo yo, de inversoro.es?
Hay de todo. Se puede invertir desde unos pocos cientos de euros. Hay gente que hace compras, por ejemplo, mensuales, ¿no? Que aparta un dinero mensualmente. Esa gente lo hace un poco como forma de ahorro, ¿no? Para no estar tentado a gastar ese dinero que queda en el banco, ¿no? Después de las vacaciones. Hay gente que lo hace ya más que nada para diversificar. Suelen ser perfiles con poder adquisitivo más alto, que lo hacen simplemente para diversificar, pero ya le digo... Cualquier cliente que quiera gastar unos pocos cientos de euros, por ejemplo, al mes o cada dos meses o un par de veces al año, lo puede hacer.
¿Hay un mínimo de compra de oro, por ejemplo?
No hay ni mínimo ni máximo. Eso es lo bueno. Sí que es cierto que por cómo funciona, ¿no?, la compra de oro, hay una unidad que es la estándar, que es la onza, y luego todo lo que sea más pequeño, como al final el coste de producción es el mismo, pues el porcentaje de prima, lo que uno paga por un producto físico, igual que la gasolina y el petróleo, ¿no? Es mayor, ¿no? Porque si ese lingote cuesta 3 euros hacer, pues evidentemente 3 euros de 60 euros es porcentualmente más que comprar lingotes más grandes, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que prefiere comprar lingotes donde el precio por gramo es menor, como lingotes de medio kilo, de 100 gramos, que es probablemente el producto estrella, y hay gente que prefiere pues hacer compras más tranquilas, mensuales o cada dos meses, de lingotes, por ejemplo, de 5 o 10, donde se paga más por gramo, pero pues eso permite que todos los bolsillos puedan comprarlo, ¿no?
Estamos hablando de lingotes de oro, también hay monedas.
Sí, la moneda suele ser un poquito más cara porque son productos acuñados por casas de las monedas oficiales, ¿no?, con costes más caros, compañías con una reputación tremenda, ¿no?, que llevan más de 1000 años haciendo monedas, mientras que el lingote son refinerías más privadas, ¿no? No importa demasiado, sí que es cierto que la moneda, si se puede comprar por un precio muy, muy parecido al del lingote, pues tiene un poquito más de reputación y es un producto como más internacional, ¿no? Hay gente que al final pues se va de vacaciones con una moneda de oro por si se queda tirado en una playa en Tailandia, poder volver a casa.
Muy bien. Oye, ¿cómo funciona exactamente inversoro.es? ¿Cómo puedo comprar o cómo puedo vender oro?
Comprar es darse de alta, escoger el producto. El precio del producto está siempre actualizado al minuto en relación al mercado del precio del oro de Londres, que es el que mostramos arriba a mano derecha en los gráficos. Ese no es un precio que nosotros demos, ese es un precio, digamos, oficial, como el precio del barril de Brent, para que nos entiendan.
Sí.
A partir de ahí, pues hay un coste, hay una cadena de suministro pues con unos costes implicados que va entre un 2 y un 10% para los productos más típicos. Y todos esos precios, insisto, se actualizan cada minuto, así que el cliente siempre paga el precio justo, ¿no? No hay casas, digamos, o empresas más pequeñas que lo que hacen es lo actualizan quizá una vez a la semana, o si baja mucho, pues no bajan, ¿no?, el precio, para un poco intentar evitar pérdidas, o si sube demasiado, pues enseguida suben, ¿no? Esto es automático completamente, y una vez que está seleccionado el producto, se ha creado la cuenta, se selecciona el método de pago y una vez realizado el pago, pues se hace el envío, que tarda un par de días.
El envío está completamente asegurado y el pago en línea también de forma segura.
Sí, tarjeta, crédito, débito, hasta 20.000 euros, ningún problema. Los bancos suelen dar algún problemilla, pero bueno, lo que aconsejo es asegurarse de que no haya límites y todo este tipo de cosas antes de hacer el pago, ¿no? Porque son pagos normalmente un poquito inusuales y el banco pues suele ponerse un poco tontorrón, pero bueno, por eso que aconsejo mirar que no haya ningún límite ni que no haya ningún problema, pero insisto, débito, crédito o transferencia bancaria.
¿Vendéis, pero también compráis oro?
Sí, lo único que al ser un negocio online no es un tipo de venta presencial, entonces hay mucha gente que... como particular prefiere no enviarlo y arriesgarse. Entonces, bueno, al final se puede vender en cualquier lado, nosotros compramos, pero yo personalmente, con la mano en el corazón, vendería en una tienda física donde me aseguren un precio justo.
Bueno, el oro rosa se va a poner de moda, ¿no? Con el tema de Barbie, te lo digo porque es todo de color de rosa estos días.
El famoso oro rosa. Como curiosidad decir que el oro rosa, cuando se compra, pues se compra igual que si fuera el oro normal, ¿no? El, el rosado ese, pues... al final, pues sí, puede ser de algún metal que tenga cierto valor, pero solo se paga por el precio en oro, ¿no? Que es el que más vale. Pero sí, parece que está de moda.
De momento, Barbie, no sabemos si tenía alguna moneda de ese color, algún lingote. Lo que sí que está claro, que si Barbie conociera Inversoro.es o Ken, también invertirían. ¿Hay algún número de teléfono donde llamar para tener más información, Albert?
Sí, hay uno en la web y ahora voy a dar uno también especial para el programa. Si nos llaman a ese teléfono, incluiremos una moneda de plata de una onza con la primera, con el primer pedido de 300 euros, que es el 900-64-54-44.
Lo repetimos, 900-64-54-44, 900-64-54-44. Si hay algún oyente que no le ha dado tiempo a coger el número, después nos llama y se lo facilito, 900-64-54-44. Albert de Inversoro, ha sido un placer y espero y deseo que siga funcionando así de bien y sigamos hablando de Inversoro.es. Seguramente muchas personas que ahora están en casa de vacaciones aprovechen y vayan a mirar a la página. Cosa de la cual nos alegraremos. Albert, muchas gracias.
Muchas gracias, Montse.
Un abrazo.
Adiós.
Banquillo Miguelito.
Quedan 11 días. Vuelve la Liga. Vuelve.
Tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 910-662.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Coopers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Coopers, just another level.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Fue sentirme solo estando contigo.
La frase "es valorarà la capacitat per treballar en equip" apareix en moltes ofertes d'ocupació des de fa dècades. No obstant això, mai havia estat una qualitat tan valorada com ara. En l'actualitat, els experts la consideren, diuen, una de les habilitats amb més pes a l'hora de triar el candidat idoni. Avui volem parlar amb la Mireia Cabero, professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, sobre si som o no persones col·laboradores i si és cert que si ho som tenim més possibilitats de trobar feina. Mireia, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, molt bé, Montse, i tu?
Bé, gràcies per atendre la nostra trucada i segurament molta gent escoltant-nos ara que estem en èpoques de vacances, gent que està potser a la platja, al camp o al seu destí de treball, i si segurament s'està fent aquesta pregunta que hem fet ara, no? Si ens considerem una persona col·laboradora. Què vol dir això?
Doncs mira, una persona col·laboradora, com bé diu l'expressió en si mateixa, és laborare con, és a dir, és treballar amb, És a dir, amb tu jo aconsegueixo objectius, en aquest cas en el marc professional. Cada vegada més se'ns està demanant, per tant, no tenim més remei i en som cada vegada més conscients que hem de desenvolupar-ho. Però a partir d'aquí veiem moltes variabilitats dins de dos equips i dins de les persones. Persones que innatament són molt col·laboradores, i això té a veure generalment amb persones molt empàtiques, i persones que ho han de desenvolupar molt i molt fort perquè tenen una tendència més egoista, més individualista, que està bé en si mateix, però que quan treballem en equip, doncs a vegades ens juguem a les passades.
Uh-huh. És cert que anteriorment ja estava demostrada, no?, la necessitat de desenvolupar la nostra competència social i de treball en equip, però potser no era tan sentida com una necessitat més evident com ho és ara, no, Mireia?
Sí, tot el teletreball, tota aquesta separació que tenim els equips quan treballem ho ha fet més necessari, perquè abans ens trobàvem a l'oficina, teníem una estona de conversa, podíem fer vincle social... conèixer l'altre ens ajuda que a l'hora de treballar, sobretot quan hi ha conflictes, ens sigui més senzill gestionar-los, la distància no ho permet amb tanta facilitat. Per tant, això el que requereix és que les persones, cadascuna des de l'altre cantó de l'ordinador, tinguin unes habilitats, una sensibilitat humana, unes competències molt humanes, perquè després quan les detallem veureu que són coses molt bàsiques, per tant, senzilles de desenvolupar, però cal que en siguem conscients que cal desenvolupar-les. Uh-huh. I amb el teletreball això s'ha accelerat. Per tant, cada vegada més els reclutaments i els equips de recursos humans és un dels condicionants que més posen per la selecció.
Uh-huh. Avui en dia, Mireia, vivim en un món molt competitiu on preval i es promou encara l'èxit individual, no? La capacitat que cadascú té per desenvolupar-se a si mateix i tirar endavant amb els seus propis mitjans. I aquesta desitjabilitat social ha fet que el treball en equip escassegi, no, Mireia?
Sí. De fet, és que convivim en un món molt individualista, del sálvese quien pueda, del cada uno a su bola y gana el mejor. Per tant, és un el que guanya, una. I convivim en paral·lel amb la importància de la comunitat i del col·lectiu, que això també amb el Covid ho vam veure, que la població es salvava per la comunitat. Llavors, conviuen aquests dos paradigmes i cal fer-los conviure amb molta consciència. És a dir, en quins moments l'individualisme em fa bé i fa bé al col·lectiu, és a dir, no fa mal a ningú i és ètic, i en quins moments jo necessito relacionar-me amb els reptes, amb els objectius professionals i, per tant, relacionar-me amb l'equip des d'un paradigma, des d'una mirada més col·laborativa. Però és que ho has dit perfectament, és a dir, cada vegada més ens n'en sortim si anem juntes, si anem separats ens n'en sortim. Hi ha una frase molt bona, que diu, si vaig sol arribo abans, correcte, si anem junts arribo més lluny. Avui en dia les organitzacions no valoren exclusivament el ser els primers i arribar abans, hem d'arribar bé, poder-nos sostenir i poder ser excel·lents. I aquí és quan fa falta la intel·ligència col·lectiva. És el talent comunitari aquest, o col·lectiu, aquest lideratge comunat, aquest lideratge participatiu, més democratitzat, on cadascú posa el seu talent al servei d'un equip que està al servei d'una organització, d'uns clients, en definitiva d'una societat. I ens necessitem a totes.
Efectivament. Molta gent encara no sap col·laborar, no? I demanar ajuda és important, i la qual cosa, si la demanes, implica que t'estàs mostrant vulnerable i deixes de banda aquesta lògica de la competència individual, no?
Sí, efectivament. És a dir, el treball en equip requereix, entre altres coses, en jo mostrar-me qui jo soc, amb tots els meus talents i grans habilitats i amb totes les meves dificultats, vulnerabilitats, mancances, i poder-ho mostrar amb certa transparència, perquè només així ens igualem els uns als altres. Per tant, evitem lluites de poder per anar a la lluita d'un objectiu comú. Però no ha estat històricament ben vist. I, de fet, els grans lideratges, les persones que estan a la cúspide de les organitzacions, que viuen amb molta soledat, la soledat del corredor de fondo, que es diu, les seves direccions i els seus rols, ho tenen claríssim, que no es mostra cap vulnerabilitat, no fos cas que la gent vegés que no soc confiable, que no soc prou segur... I hòstia, les coses ben explicades s'entenen perfectament i ja no sé que hi hagi una voluntat amagada al darrere, les persones tenen claríssim que totes patinem per molts cantons I aquesta és la força del anar junts. On jo patino, potser tu no patines.
Per
tant, ens equilibrem.
Els estudis de lideratge, Mireia, des de les perspectives de gènere, ens permeten veure que el lideratge femení és un lideratge més orientat cap a la col·laboració, a la generació de vincles, a la cura de l'equip, als processos cooperatius i també a l'ajuda mútua, no? Es dona una importància superior al com ens orientem junts als resultats.
Sí, 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 exactament. Entenem que aquest lideratge femení no és exclusiu de dona, eh? És la perspectiva des d'on lideres, no? I diríem, des de el model triaxal de valors, que les dones tenen generalment uns valors més socials i més emocionals, no tan pragmàtico-econòmics, que els permet que l'orientació resultat es faci més des d'aquesta vessant. Des de la cura de l'equip, des de l'escolta molt activa de l'equip i des de la humanització del tracte. Repeteixo, això no és exclusiu de dones, eh? El lideratge més masculí és un lideratge molt més pragmàtic, molt més orientat a resultat, on es treballa molt més la influència, l'arribar-hi, i no sempre ens preguntem el com hi arribem. I en el lideratge femení no és tan important el què, que també, sinó el com i l'arribar-hi junts, i l'arribar-hi bé.
Estaries d'acord en que les empreses que promouen el treball col·laboratiu tenen 5 vegades més probabilitats d'obtenir un rendiment més alt? Per a qual cosa l'habilitat de saber treballar en equip s'ha convertit en aquesta capacitat molt demandada?
Això diuen els estudis i m'encaixa perfectament. És a dir, quan sabem treballar col·laborativament o cooperativament, el que està passant és que tots junts, cadascú amb el seu talent, està posant al servei d'aquest objectiu col·lectiu tot allò que sabem fer molt bé. I de la suma de 5 persones que saben fer molt bé les coses, hi ha una excel·lència i hi ha una capacitat superior. Per tant, m'engaja perfectament això que diuen els estudis, sí.
Doncs, col·laborador, col·laboradora, fes-te aquesta pregunta, tu ho ets? Doncs estaria bé que pensessis una miqueta i en treure una mica de llum per saber si ets d'aquest perfil o no i si tens més probabilitats de trobar feina si ets una persona col·laboradora. La que sempre col·labora amb nosaltres és ella, la Mireia Cavero. És professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, la qual cosa li agraïm moltíssim que hagi atès la nostra trucada. Una gran col·laboradora. Mireia, gràcies.
Moltes gràcies, Montse, per la vostra invitació. Adéu, bon dia.
Bueno, pues atención, ¿eres de los que quiere vender el coche? Bueno, pues escucha esto. Record Motor es el mejor sitio para vender tu coche. ¿Por qué? Te preguntarás. Porque van al grano, porque se encargan de todo el papeleo y porque te lo pagan en menos de 23 minutos y medio. Entra ahora en recordmotor.com y rellena el formulario con los datos del coche. Luego se pondrán en contacto contigo para finalizar el proceso. Además, si dices que vienes de la COPE, te tasarán el coche con 200 euros de más. Visita recordmotor.com, rellena al formulario y deja que los chicos de Record hagan el resto.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quiero perder 6 kilos y ponerme bikinis como a los de hace 10 años, que estaba bien delgada y bien guapa. Quiero presumir este verano. ¿Cómo puedo hacerlo?
Luce el bikini o bañador que quieras porque te aseguro que este verano con el plan 1-2-3 vas a bajar de 4 a 7 kilos y en tan solo 3 semanas.
No son batidos. Apto para todos y con registro sanitario. La primera semana, sobres de piña.
Eliminas retenciones, toxinas y 2 kilos menos.
Segunda semana, sobres de naranja.
Pierdes la barriga y el estreñimiento y otros 2 kilos menos.
Tercera semana, las cápsulas que queman y captan la grasa.
Ya bajas de 4 a 7 kilos, 6,50, 51, 52, 53. Es económico. Y para marcar un vientre perfecto de tableta, el electromusculador gratis.